Sí, és a dir, no sí. saber el nom d'aquesta persona és de no voler-hi.
De les notícies que has portat, per mi, és de les més, no sé com dir, inquietants.
Greus.
Sí, tal qual.
Les més greus.
O sigui, perquè tu dius, bueno, vull portar-me un equip, però buscar una persona.
Una persona.
A mi em faria por. Sí, a mi també.
El multimilionari no es diu... Bueno, és igual, anava a dir.
Digues, digues.
No.
Ja tira, 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 va.
No, que és molt bèstia la broma que anava a fer. És d'aquestes que millor no fer-les.
No,
perquè ara quan es tanqui el micro us la faré a vosaltres.
Musiqueta?
Sí, però escolta'm...
Ah, perdó, què?
Jo no m'apuntaria en aquest... No, queda res més, però... És que no sé, és una mica estrany.
Et fa...
Sí, fa una mica de por, just inclús. Sí.
Molta.
Perquè sí, més sí, estaran sí. sols, en fi. Eva, pensa tu, eh? ara sí, eh? Música?
Musiqueta, va.
Va, som-hi, sona així.
Tengo la camisa negra. Tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Té, molt bé aquesta cançó.
Ai, m'agrada molt, eh?
Record desbloquejat.
Sí, eh?
Record?
Desbloquejat.
Record desbloquejat.
Quin record?
No aquesta cançó. Feia molt temps que no l'escolta.
Però pensava que t'havia traslladat a un moment concret
sí,
de la teva vida.
Sí.
És aquesta expressió que s'utilitza ara per dir recordes bloquejat, que hem tornat al passat. És que clar, és llenguatge més de la nostra edat.
Amb la Núria ens entenem.
Sí. Entre Figueres. En fi, us agrada molt aquesta cançó?
A mi m'agrada molt.
Sí.
No, ho dic de bo.
Una mica com la que posàvem ahir... Sants,
sí.
Que són d'aquestes cançons que no passen de moda.
M'agrada molt més aquesta.
Sí?
Sí.
Per si tenim algun oient despistat, el que estem escoltant de fons és la camisa negra de l'artista colombià Juanes, qui fa només unes horetes ha anunciat que està acabant de preparar els últims detalls per la seva nova gira. Home, n'heu sentit a dir alguna cosa d'això?
No.
És que en Juanes estava una mica desaparegut,
sí,
no?
Sí, i a més aquesta gira, ara us ho explicaré, però no fa parada aquí. No.
Ah, no? És com Ed Sheeran. Va a Tenerife?
No va tenir i fer. És una gira que es dirà Vida Quotidiana, que és el nom d'un dels seus àlbums, i que començarà el 13 de febrer a Portland, i que el portarà a recórrer diferents indrets del territori nord-americà, on hi farà 27 concerts. L'últim d'ells, a veure si us interessa, serà Miami, el dia 30 de març.
A Tarragona.
Sí, aquí al costat, eh?
Miami Beach.
Llavors, per acabar també explicar-vos que un dels concerts més esperats serà el 14 de març al Radio City Music Hall de Nova York, ciutat que Juanes admira i estima, diu, a parts iguals, perquè fa només uns mesos, el juliol passat, va fer-hi un concert i atenció perquè va reunir-hi 16.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Uau.
Impressionant, eh?
Sí.
Llavors, bones notícies per Juanes, nosaltres que ens n'alegrem, com si rebéssim algun calé dels seus concerts, i pendents de noves dates d'aquesta gira, en principi ja us dic, no farà parada per aquí, però si és així us ho explicarem. Per cert, ja que estem parlant de música, que avui ens visita Maldi Tanerea, eh?
Sí, senyor.
Important entrevista, eh?
No és que...
Un aplauso unilateral.
No, és un grup molt i molt
important. Trobo que no li heu donat molt de...
Sí.
No. Home,
A mi m'agrada molt Maldi Tanerea. Quan ho he llegit, dic, no m'ho puc creure. Sí.
Tanerea té números 1.
Avui. No són Marlon, però...
En aquest programa, Júlia Julve...
Entrevista.
Qui ve?
Maldi Tanerea.
Però abans... Juanes.
No por pobre y feo, pero antojao. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré que tú te fuiste, yo solo tengo
por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Así como lo oía, tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, ara fa 22 mesos que Rússia va envair Ucraïna i això va desembocar en un conflicte bèl·lic que avui encara és lluny de resoldre's. La nova guerra que ha començat al Pròxim Orient, a més, ha desviat el focus mediàtic, però els exèrcits rus i ucraïnès es continuen disparant. Per això avui volem saber en quin estat es troba aquesta guerra i per fer-ho podem saludar a aquesta hora la periodista Hania Boislav, que ha estat cobrint tot aquest conflicte. Hania, bon dia, buenos días. Hania, bon dia. Sembla que no la podem escoltar a aquesta hora. Dèiem que volíem parlar d'aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna, i és que darrerament aquest focus mediàtic està posat, evidentment, en una altra guerra, a la franja de Gaza entre Israel i les milícies de Hamas, però dèiem aquesta guerra entre Rússia i Ucraïna, o més ben dit, la invasió per part de Rússia a Ucraïna, encara continua, i nosaltres, que en volem parlar de tot plegat, com dèiem, amb la periodista Hania Boislau. Hania, què tal? Bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Hania, ¿en qué punto se encuentra a día de hoy el conflicto entre Rusia y Ucraína?
Rusia y Ucrania, y a pesar de que todos nos hemos dado la vuelta mirando al conflicto que se ha desatado en el Medio Oriente, la guerra en Rusia y en Ucrania no solamente continúa, sino que los ataques en los últimos días por parte del ejército invasor han sido muy fuertes. En el día de ayer, Jersón fue atacado por 150 drones, de los cuales la mayoría lograron ser destruidos por los ucranianos, pero muchos de ellos impactaron. Toda la región del Donbass está siendo fuertemente criticada, fuertemente atacada. Es algo que señaló la semana pasada el presidente Zelensky cuando se encontró con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y se le señaló justamente que ellos seguían necesitando ayuda, seguían necesitando estar en la prensa de todo el mundo. Es tan importante que el día 8, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras está organizando una conferencia vía Zoom para todos los periodistas acreditados en Ucrania con el fin de explicarles dónde pueden buscar más historias, dónde pueden encontrar más fuentes de información, con el fin de que sigan informando sobre hechos nuevos que ocurren. Lo cual es muy difícil porque la guerra ha entrado en un punto de estancamiento muy fuerte, lo que se llama guerra de posiciones, lo cual señala inclusive el mismo comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, que está un poco en contradicción de lo que dice Zelensky. Hay un punto de fricción entre estas dos personas, a pesar de que Zaluzhny es un comandante en jefe nuevo designado por el mismo presidente. Zelensky señala todo el tiempo de que no hay una guerra de posiciones y que en realidad la contraofensiva está avanzando. En cambio, directamente desde el ejército salen opiniones muy fuertes de que en los últimos meses se han cometido errores muy graves por parte del ejército ucraniano. Pero también una cosa muy importante que señala Zaluzhny, ¿por qué están en este punto de esta guerra de posiciones? Él dice que en este momento ambos ejércitos disponen exactamente de la misma tecnología. ¿Qué significa? Que ambos ejércitos pueden ver perfectamente qué es lo que está preparando el enemigo. Sí. Los movimientos, los avances, los movimientos de las tropas, el despegue de los misiles, de los drones, etcétera, etcétera. Es lo que dice que en realidad están en un punto de inflexión muy parecido al que sucedía durante la Primera Guerra Mundial cuando estaban los soldados en la trinchera. Y que, según él, para que Ucrania realmente pueda ganar la guerra en un corto plazo, se necesitaría un invento como el invento de la pólvora por los chinos, que, aclaremos, la seguimos utilizando en el combate, y que como esto no va a suceder, no va a haber un invento revolucionario con respecto a la maquinaria de la guerra, bueno, van a tener que encontrar una forma de superar este impasse que en este momento ha entrado la guerra, que sigue siendo muy cruel, que sigue habiendo muchas muertes. Y una cosa más muy, muy importante, por el lado ruso hay más de 150.000 heridos, hay más de 150.000 muertos. En cualquier otra situación, cualquier otro país, ante esta gran cantidad de pérdida de soldados, llegaría a un punto donde diría, sentémonos en una mesa a conversar, porque estamos perdiendo mucha gente. La Federación Rusa utiliza a sus soldados como carne de cañón, por lo tanto, esta gran cantidad de pérdida de soldados para ellos no es importante. Esto, según Zaluzhny, en una nota muy, muy larga y muy explícita que dio en el The Economist la semana pasada, son los puntos que han llevado a que la guerra esté en este momento. Y nos parece de afuera que no está pasando nada, pero sigue pasando mucho, lo que pasa que todo el tiempo en el mismo territorio. O sea, Ucrania ha logrado recuperar desde la contraofensiva solamente 20 kilómetros cuadrados, a un gran costo de vidas.
¿Todo ello hace prever, Jania, un largo periodo todavía de guerra?
Sí. Sí, inclusive desde el gobierno ucraniano, que señalaban el año pasado todavía que a mediados de este año iban a dar por concluida la guerra, también en este reportaje Zaluzny dijo que él prevé que la guerra puede lamentablemente llevar un tiempo largo. No da concretamente ningún tipo de términos, pero mirándolo desde afuera y objetivamente, creo que podemos decir que realmente nos esperan varios años, lo cual debilita muchísimo al presidente, que de por sí en este momento, dentro de su gobierno está debilitado, hay muchas fracciones entre diferentes partes del gobierno. Zelensky está cada vez más acorralado en su posición, hay cada vez más gente contraria a él que le está pidiendo que se sienta en una mesa a negociar. Él no lo puede hacer, porque no le podría explicar a su pueblo, ok, si pudimos negociar, ¿por qué esperamos 2 años para negociar? Entonces es un punto de conflicto muy candente que no solamente va a destruir por el proceso largo que va a llevar a Ucrania, sino que va a provocar grandes problemas en Europa, que ya está provocando. Pero hay una cosa muy importante, me parece, para señalar. Tenemos la sensación de que el conflicto en el Medio Oriente le está quitando posición de alguna manera a Ucrania. Yo creo que el conflicto del Medio Oriente le suma a Ucrania. ¿Por qué? Porque en este momento, si miramos globalmente a todo el mundo, hay una especie de guerra entre dos sistemas de gobernar este mundo. Un sistema dictatorial, que es lo que propone la Federación Rusa, movimientos terroristas como el Hezbollah, como Hamas, situaciones que pasan también en América Latina, y un sistema democrático que quizás no es perfecto, pero es el único que conocemos. Esta es la guerra que en este momento hay en el mundo. La elección que vamos a hacer cada uno de nosotros entre la dictadura y la democracia.
Jania, si no recuerdo mal, tu situación, es decir, tú estás en Polonia.
Sí, ahora sí.
¿Todavía se están recibiendo a centenares los migrantes que provienen de Ucrania?
No. El movimiento de refugiados del lado ucraniano ha disminuido, es casi nulo, diría. Es más, hay muchísima gente que está volviendo y hay mucho movimiento ida y vuelta. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, vive en Polonia y los fines de semana viaja a sus casas a Ucrania. Por ejemplo, comprar un pasaje en el tren, yo tengo que comprarlo con una anticipación de 2 semanas para poder tener lugar. Este es el movimiento grande que hay, y los trenes realmente llevan muchísimas personas. Son trenes muy largos. Entonces el movimiento es muy, muy chiquito. En Polonia en este momento hay más o menos 2.5 millones de ucranianos, de los 7 millones que entraron el año pasado durante la guerra. Lo que sí tenemos es un gran asentamiento de gente que está intentando entrar por el lado de la frontera con Bielorrusia. Ahí tenemos muchos.
¿Hay beligerancia respecto a ello?
¿Cómo? Perdón.
Por parte de la población polaca, ¿hay beligerancia respecto a la llegada de refugiados?
Yo diría que es una situación muy extraña, porque en realidad los polacos han sido muy abiertos y han escrito una hermosa carta en su historia con la recepción de los refugiados el año pasado, los refugiados ucranianos. Pero en lo que es cualquier otro tipo de refugiado, especialmente aquellos que entran justamente por la frontera o intentan entrar por una frontera que está cerrada, que está amurallada, que está vigilada continuamente con luces, etcétera, etcétera, del lado de Bielorrusia, que son de Irak, Afganistán, ahí está absolutamente la población cerrada y negada a recibirlo. Pero también, lo vengo señalando, comenzamos a tener problemas con los refugiados ucranianos que llegaron el año pasado. No por una cuestión de que la sociedad polaca los comienza a rechazar, sino porque hay muy pocos planes reales por parte del gobierno para integrar a esta gente, para ayudarlos. Entonces los polacos en muchos puntos se ven desplazados por gran cantidad de mano de obra de Ucrania, y esto provoca fricciones, porque no hay planes, no hay programas gubernamentales como para decir, bueno, ¿cómo vamos a integrar a esta gran cantidad de gente en un país de 40 millones, 2 millones y medio, en tan corto tiempo? Es una gran cantidad.
Por último, déjame que te pregunte, ¿cómo afronta Ucrania el invierno?
Mal, muy pero muy mal. El servicio meteorológico dice que este año el invierno, si bien va a ser muy corto, va a ser muy crudo en esta parte de Europa, tanto en Polonia como en Ucrania. En Ucrania siempre hace mucho frío. Durante el invierno yo jamás en mi vida he tenido tanto frío como he tenido en Ucrania el año pasado. Realmente las temperaturas son ahí muy bajas. Desde hace más de 2 meses hay programas especiales, tanto en la radio como en la televisión, preparando a la población qué es lo que debe hacer durante el invierno para justamente vivir a oscuras y vivir sin calefacción. Y este es el gran desafío que ellos tienen por delante, soportar este invierno. Si el invierno pasado fue muy difícil, este va a ser 100% más difícil.
Hania Boslau, periodista que cobreix habitualment el conflicte a Ucraïna. Moltíssimes gràcies per ser avui a Ràdio Estel i a La Caravana. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies.
I nosaltres que no ho volem deixar aquí, perquè podem saludar a aquesta hora també a Vitali Tsimbaliuk, cònsol d'Ucraïna a Barcelona. Senyor Tsimbaliuk, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
Señor cónsul, déjame preguntarle primero de todo cómo prepara el gobierno ucraniano el invierno frente a los posibles ataques en infraestructuras de luz, gas, en ciudades y en poblaciones de Ucrania.
Muchas gracias por su pregunta. En primer lugar, quisiera destacar que ahora Rusia, la situación es bastante crítica en frente, y Rusia demuestra preparación para la guerra prolongada de desgaste, con alguna esperanza de ganar con el uso de sus recursos aún considerables y el chantaje nuclear. En este sentido, nuestras fuerzas de defensa están desmantelando activamente la máquina rusa militar. Ahora se llevan a cabo diferentes intensas operaciones defensivas y ofensivas en la línea fuerte, especialmente las acciones de defensa en Donbass, las operaciones ofensivas cerca y especialmente cerca de Bakhmut y otras regiones. Entonces ahora el gobierno, nuestro gobierno, todas las municipalidades están poniendo esfuerzos para proteger la infraestructura crítica, porque en venganza por sus pérdidas militares sobre el terreno, Rusia sigue aterrorizando a los civiles ucranianos, atacando infraestructura crítica y zonas residenciales con misiles, bombas aéreas guiadas, drones de ataque, y esto la verdad que provoca importantes bajas y destrucción.
Porque
en este sentido ahora de suma importancia es ayuda internacional. Todos los servicios de infraestructura están trabajando 24 horas. Tenemos reservas de transformadores, de generadores, algunas reservas están en Ucrania, otras partes de reparaciones están en países vecinos como Polonia, como Hungría, para en el caso necesario poder llevarlos y para reparaciones. Pero más importante es tener buen sistema de defensa antiaérea. En este sentido, ahora sí, Kiev, la capital, está protegida bastante bien, pero también hay grandes problemas. Por ejemplo, algunas regiones Rusia no atacó con misiles o atacó con pocos misiles hace últimas semanas. Entonces, según algunos analistas, ellos están preparando para las ataques masivas combinadas con misiles, con drones para dejar la gente sin luz, sin gas, sin electricidad, etcétera, etcétera. Yo también yo llegué aquí a Barcelona hace 2 meses desde Ucrania y el invierno pasado estuve en Ucrania. Por eso recuerdo estos ataques. Luz teníamos solamente 3 horas por día, a veces sin agua, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos, yo pienso que más preparados, pero tenemos también no desafiar al enemigo, porque ellos están acumulando recursos, cohetes, drones, etcétera, etcétera. Por eso es de suma importancia contar con el apoyo firme y constante de nuestros amigos, con material energético, con especialistas, etcétera, etcétera.
Porque ¿cuál es el estado actual del conflicto? Dicho de otra manera, señor cónsul, ¿Ucrania tiene suficiente fuerza todavía para resistir?
Como yo he mencionado, Rusia ahora prepara la guerra de desgaste prolongada. Y sí, claro que ellos tienen muchos recursos, muchos más recursos. Ucrania sí tiene sus recursos, pero bajas son enormes. Por ejemplo, podemos hablar sobre bajas de Rusia. Ahora, yo recuerdo estadística a 1 de noviembre, que más de 300.000 soldados rusos muertos como saldo de esta guerra. No voy a decir sobre bajas ucranianas. Y claro que cuando hay operaciones defensivas, bajas un poquito menos que operaciones ofensivas. Así que más grande tragedia es que Ucrania pierde muchos recursos vivos, muchos soldados, muchas personas, pierde mejores, cada uno en sus familias, entre amigos, hay personas fallecidas en esta guerra, protegiendo su familia, protegiendo su patria, pero hay 2 diferencias. Nuestros soldados están protegiendo su tierra y si mueren, mueren con honor, protegiendo su tierra. Y los invasores rusos mueren como invasores. Son 2 tipos de diferencia. Claro que recibimos ahora armamento, teníamos en octubre una reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania en formato de Rammstein y las partes comprometieron continuar el apoyo a Ucrania. Muy importante el apoyo con aviones de caza. Crearon una coalición F-16 con diferentes países de Europa, de Estados Unidos, por ejemplo. Rusia por el momento tiene ventaja en el aire. Es muy importante cambiar este estado de las cosas. Otra cosa muy importante es tecnología, porque como mencioné, Rusia tiene recursos vivos muy considerables y ellos mandan estas fuerzas a Ucrania. Como mencioné, más de 300.000 soldados rusos ya están muertos. Y es una también tragedia. Pero nosotros, con nuestros socios europeos, con todo el mundo, necesitamos concentrarse en armamento tecnológico, porque ahora lo que pasa es que guerra está estancada un poquito. Entonces es una guerra de desgaste y puede durar algún tiempo. Por eso, para cambiar estas cosas, necesitamos más tecnología sofisticada, ¿sí? Necesitamos más tecnología y en esto estamos trabajando con todo el mundo. Porque también quisiera mencionar que Ucrania ahora cumple función de escudo para toda la Europa. Entonces es muy importante porque hay politólogos rusos que dicen que después de Ucrania vamos a tener otros países. Así que el mundo recuerda los acontecimientos de Segunda Guerra Mundial y por eso en el caso, por ejemplo, si uno de los países durante la Segunda Guerra Mundial no entra en la guerra en contra la agresión de nazis, no lo sé cómo sería el resultado. Así que es de suma importancia apoyo de nuestros socios, apoyo de todo el mundo civilizado, porque en siglo XXI no puede permitirse cuando un país viola todas las normas del derecho internacional y está atacando a otro país con diferentes excusas.
Permítame que le haga dos preguntas más. La primera, ahora que me repetía lo de la ayuda internacional, lo sabe todo el mundo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado medio mundo para poder pedir esta ayuda internacional, para denunciar todo lo que está pasando con esta invasión rusa en Ucrania, etcétera, etcétera. Como sabe, hace un mes y dos días, porque era el 5 de octubre, el mismo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estuvo en Granada, en España, donde se reunió con el presidente Sánchez. No sé si como cónsul de Ucrania en Barcelona, sabe si Zelensky tiene pensado volver a España.
Muchas gracias por esta pregunta. Claro que sí, consideramos a España como socio muy importante en relaciones bilaterales de manera y en el campo internacional, y apreciamos y agradecemos mucho por su apoyo firme y constante de nuestra integridad territorial y soberanía, con su apoyo con material bélico, con su apoyo humanitario, etcétera, etcétera. Claro que sí, si es necesario, claro que va a realizar visitas, va a realizar reuniones, pero es de suma importancia tener el resultado. El presidente ahora hace todo posible e imposible para crear esta coalición. Como yo mencioné, en octubre organizaron formato de Rammstein y también en octubre, 20 de octubre, Unión Europea y Estados Unidos declararon que seguían siendo firmes en su apoyo político, financiero, humanitario y militar a largo plazo de Ucrania, ¿sí? Como los resultados de la participación de nuestro presidente en, como yo mencioné, el grupo de contacto de defensa de Ucrania en el formato de Rammstein, es que próximamente, los próximos meses, nuestros aliados nos prometen mandar aviones de caza F-16. Entonces hay una coalición de países y estos países nos ayudan también con participación de muy importante de España. Ahora cada ayuda nos acerca a nuestra victoria. Y para mí personalmente, en persona, yo trabajé anteriormente en países de América Latina, en Argentina, en Perú, en Chile, y hasta el momento yo recibo llamadas de algunos empresarios. Dicen: Vitaly, por favor, si nos puedes indicar cómo podemos invertir en Ucrania ahora, en lugar donde hay acciones militares, hay guerra, etcétera, etcétera. Pero yo pregunto, es riesgo muy grande ahora. Probablemente otros no, dicen, nosotros necesitamos comprar un terreno y nosotros sabemos que usted va a ganar esta guerra. Quisieras invertir, comprar terreno, construir una planta, crear lugares de trabajo y aquí participar en reconstrucción de Ucrania. Y la verdad, esto anima mucho.
Entiendo, señor cónsul, por eso que no hay fecha de vuelta de Zelensky a España.
No, siempre usted entiende que tema de las fechas en relaciones internacionales y en visitas presidenciales, en visitas de diferente clase durante la guerra es unas...
Es cuestión de seguridad, sí.
Un tema bastante delicado, pero claro, siempre, como menciona, agradecemos mucho a España y es nuestro socio en Europa muy importante y nos apoya mucho España y Cataluña también. Por eso vamos a desarrollar nuestras relaciones, hacer todo posible para fructificarlas, para tener algún resultado. Y otra vez que repito que estamos muy agradecidos porque recibimos mucho apoyo de su lindo país.
Y por último, déjeme preguntarle, ¿cómo valora lo que está pasando? De hecho, queríamos hacer hoy esta entrevista, señor cónsul, porque valorábamos desde el equipo del programa que últimamente los medios de comunicación hemos puesto mucho el foco, es evidente, en otra nueva guerra entre Israel y Hamás, entre Israel y Palestina, y nos hemos todos olvidado un poco de lo que estaba pasando en Ucrania. ¿Usted tiene esta sensación, que se está olvidando lo que está pasando en Ucrania?
Yo no pienso que están olvidando lo que está pasando en Ucrania. La verdad que cada guerra es terrible, cada guerra es un catástrofe con consecuencias muy catastróficas. Pero claro que sí, nosotros ahora estamos como rehenes de la guerra de información entre diferentes países. Tenemos aquí diferentes canales de información de Rusia, de otros países. Así que yo pienso que son dos tracks diferentes, dos pistas diferentes. Claro que ahora apareció esta situación, muchos países están involucrados y todo el mundo está tiene miedo de la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos medios de información masiva, pero muchos países, nuestros socios, tienen compromiso de Ucrania. Por ejemplo, claro que Estados Unidos, hay información que quieren, por ejemplo, estos paquetes de ayuda a Ucrania, juntar con Israel, juntar con otros países. Pero pase lo que pasa, son dos situaciones distintas y la ayuda, como según conversaciones y negociaciones de Ucrania con sus socios, ayuda va a seguir. Claro que necesitamos más ayuda porque tengo y mis amigos que están enfrente y muchos dicen necesitamos más porque Rusia tiene mucho más recursos que nosotros. Pero por el momento es nuestra realidad y necesitamos trabajar, unir esfuerzos para lograr más ayuda y ganar esta guerra.
Vitaly Simbaliuk, cónsul de Ucrania a Barcelona, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en la caravana de Radio Estel. Que vaya muy bien, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, muchas gracias por su trabajo. Hasta luego.
Radio Estel. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a un país més pròsper i igualitari. Tenim més de 500 milions de viatgers a l'any per tot l'Estat i 16.000 empleats que treballen per garantir el millor servei, puntualitat, seguretat i confort.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González.
Bon dia.
Bon dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, que avui hem estalquejat, eh?
Jorge Ruiz, el cantant de Maldita Nerea, va néixer el 10 de juliol, un altre cop, un altre càncer, no? Mm-hmm. Sí que és cert que són persones paradetes, no? Però mireu, de parar de fer coses no en saben massa, també et dic. És a dir, paradetes en el sentit de cohibides, una miqueta.
Val,
sí, sí.
Val.
Abans de començar, el nostre convidat d'avui és de Múrcia, i deixem que us digui que m'he estat informant sobre paraules dites en aquella regió que tenen altres significats que segurament no sabíeu. Per exemple,
chacho,
chacho, igual que hacho, també, que diguéssim una mica més curt, no? Pijo, que ho posen a tot arreu, no? I deixa frases com ir a pijo saco, que és, vol dir anar molt ràpid. Sí, sí. I ho deixem aquí una miqueta perquè el Rafa ja m'ha dit chacho, que també el tenia apuntat, però no va ser res.
Aquest tinc jo al cap.
Sí, llavors, us he vingut a fer una mica de classe de murcià, però, en fi, no ve el cas. Llavors, anem al gra, no? M'ha costat una mica trobar el seu perfil d'Instagram, del Jorge Ruiz, bàsicament perquè també hi té MN, de Maldita Nerea.
Sí.
Jo això hi he caigut més tard, no? Perquè a 2:15 del matí, massa avispat no n'era.
Jorge Ruiz MN.
Ah, exactament. Val. Sí, sí. Té només 76 publicacions al seu perfil. No té ni una paraula a la seva biografia. És a dir, no.
Re.
Blanco i en botella. Sí, sí. I no arriba als 10.000 seguidors. Mm. En canvi, amb el dit Nerea, el seu perfil, diguéssim, del grup, ja n'arriben a més de 50.000,
clar,
no?
Imagina't.
Més o menys ho puc arribar a entendre, no?, el tema dels seguidors. I és que no és massa instagramer, bàsicament perquè des del 28 d'octubre del 2022 no ha publicat absolutament res més.
Apa, aquí.
Va començar a fer servir el seu perfil d'Instagram, bàsicament per fer promoció del seu llibre Bailarina, l'any 2017. I dic perquè, sincerament, no hi ha més fotografies que noies fent ballet, fotografies del seu llibre, fotografies firmant el seu llibre i també del seu disc homònim, no? Una mica avorridot tot plegat. El que a mi m'agrada més del seu perfil potser serien els vídeos tipus videoblog, però d'antes, no? Què en diríem? Aquells amb horitzontal i amb descripcions tan curtes tal com «Hoy hablamos sobre el miedo, os leo». I parlava de la por, no?
Molt forocotxes, ho estava pensant.
Sí, una miqueta,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
I ja per anar acabant, per ser murcià i tenir una cara bastant intel·lectual, perquè és veritat, si tu li veus la cara...
Sí que és veritat.
És un gentleman. Jorge Ruiz i, en definitiva, Maldita Nerea, estan més que aprovats.
Clar. Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs, a veure, ahir en aquest programa us vaig parlar de les tovalloletes que us donen en alguns restaurants quan vas a menjar alguns plats amb els quals t'embrutes les mans. Doncs bé, avui us vinc a parlar d'aquests plats en qüestió, però més al detall dels caps de les gambes i els llagostins. Primer de tot, pregunta per vosaltres. Sou dels que mengeu barra paleu amb coberts les gambes i llagostins?
No.
Jo, depèn de circumstàncies, ho he arribat a fer.
Jo també, depèn de la circumstància, ho he hagut d'arribar a fer.
I quina circumstància
un,
és?
Un sopar de protocol.
Exacte, és molt allò concretes, però en general no.
Llavors deveu estar 2 minuts ben bons...
Què dius 2 minuts?
No,
mitja hora.
Amb els coberts.
Amb els coberts.
Mitja hora.
Costa, si no estàs habituat.
Sí. Bé, jo sí, i aquí ve el toc, no? Bastant particular, he de dir. I és que no puc amb els caps tant de la gamba com del llagostí. Em fan mania
molt.
Sí? Però escolta, però, i no els xucles?
Mira, una...
Perquè està boníssim,
allò. Espera't un moment, Rafa. A veure, primer de tot, els caps em provoquen angoixa pels bigotis o antenes, com li vulgueu dir, de la gamba i del llagostí. Veure allà els ulls... I després també poc se'n parla de les potes. Tot allà rugós, perfecte. En fi, no m'agrada gens. Aquesta és una de les raons per les quals jo faig servir coberts. L'altra és l'olor que et deixen a les mans. I més mania em fa estar dinant amb una persona a la mateixa taula que, com deia Rafa Sanou jo, es menja el xucle al cap.
Bé, no. Jo tinc una pregunta. Tu no menges pollastre, no?
No, sí. No menja res. Perquè...
Ah, dic, com que et fa tant de fàstic una gamba, el
cadàver
pollastre...
De a veure,
imagina't-el.
Però una cosa, el pollastre...
També té pèl,
Jo t'he de dir...
Un dia t'explicarem el pollastre o el conill.
El conill, també.
Mira... Del conill no me'n parles.
Veus?
Que no puc amb el conill.
Té pell i el...
No, a veure, jo us he de dir que a casa meva ja estan acostumats a les meves manies, doncs el pollastre ja està pelat, diguéssim. No hi ha
carai,
la pell.
Que et porten
ja
com un rei.
M'explico. No hi ha la pell, ja me la treuen la pell abans de posar-me al plat.
Fixa't a l'ell.
Sí, t'expliques.
Jo, el pollastre sí que me'l menjo amb les mans, bàsicament perquè no tinc allà dos ulls que m'estan mirant i amb bigotis per allà pululant, m'explico. Llavors, el... Xuclar el cap de la gamba i del llagostí o dels llagostins és una red flag i toc, també us dic.
Doncs a casa, quan tenim llagostins o gambes, allò és un festival perquè xuclem tots.
Ai, per favor,
jo també. Jo
com s'ha de fer.
Allò és un no parar.
I els escamarlans. Oh, que bo. Sí, ara ve l'època, de menjar-ne.
Un dia us explicaré una anècdota amb les gambes i
de veritat.
Sí?
Sí. D'aquelles que no es poden explicar per antena.
Però anar amb tu, anar amb l'Andreu a un restaurant surt a compte, perquè si demana gambes, menges tots els caps.
Ah, sí? No, jo els caps i els dono, eh?
No, home, només faltaria.
Tu no has fet fumet, oi?
Com?
Tu no has fet fumet.
Fumet.
Un fumet, un caldo de peix.
Un caldo de peix, no l'has fet, eh?
No.
Va.
És que, de fet, no m'agrada el caldo de peix, però bé.
Pues una bona sopa de peix.
És que no li agrada res.
No, tampoc.
És menú infantil, Andrea.
Sí, una miqueta. No, jo prefereixo el caldo de pollastre i de verdures.
La nuggets, princesa, no? González.
Nuggets i patates fregides.
I ketchup.
No,
ketchup a tot, no? Ketchup a tot.
No, pues justament...
Tampoc, el ketchup.
No, no m'agrada. Soc més de maionesa.
Ah, també. Jo això t'ho compro molt.
La mayo.
Sí.
Va, anem a la red flag.
A veure, és molt curteta avui la red flag, d'acord? Llavors, és que les persones només se saben... sí, és a dir, la red flag va cap a aquelles persones que només se saben relacionar de manera romàntica amb altres persones. És a dir, que mai podràs tenir una amistat amb aquella persona perquè no en sap tenir.
Aquí has obert un meló.
Sí, però ja el tenco directament, perquè no hi ha gaire temps per obrir els melons.
Però has obert un melonarro, que dèiem, eh?
Sí.
T'agrada el meló, per cert?
Bèstia, això que has dit.
Sí, m'encanta. Vale. Sí, és bèstia, però hi ha molta gent, què li passa? Vull dir, i jo m'he trobat amb aquesta gent.
Ai.
I no fa gràcia.
No, gens.
Vull dir, no, bé, és igual, tanquem el meló.
En popular opinion.
Doncs mira, l'altre dia em vaig trobar amb aquest tuit. Bienvenidos a una nueva edición de La ropa está húmeda o fría?
No.
Pregunta.
Ah,
bona aquesta,
sí,
eh?
Sí. A veure, segurament ja fa uns quants dies que això li passa a la gent, no? Almenys a mi ja m'ha passat un cop.
Sí, però sí, també, a casa també ha passat,
Sí, però també us dic una cosa. Ja saps que si la rentadora l'has posat 48 hores abans, segur que no estarà molla, perquè han passat moltes hores, bàsicament.
Opa, hi ha molta humitat a Barcelona, eh?
Ara t'anava a dir. Aleshores, tu has de pensar que estarà freda. També podria ser que hagi plogut, no?, i que l'hagis estès a fora i se't vagi mullant la roba. O sigui, per l'humitat. Llavors, jo et recomanaria tornar a posar la rentadora i deixar-la estès a l'interior.
Estaria bé.
Sí, bàsicament. La Núria m'està mirant amb cara rara.
És que depèn de com queda olor humitat a la roba, eh?
És veritat, però jo et dic una cosa.
Ai, humitat, tancat, volia dir.
Però t'he de dir una cosa, has de trobar l'habitació idònia per estendre la roba, que no se t'hi vagi l'olor tampoc de la cuina.
Clar,
és molt important.
Molt fàcil dir-ho quan... És que jo visc en un pis, saps?
Si vius al Palacio de Buckingham...
Sí, cap problema. No cal que la treguis fora, eh? Allà es ventila bé. No, però tens raó, eh?
No, la veritat és això. Llavors, deixeu-vos de menjar el cap per aquestes tonteries com aquesta, i si encara no en teniu prou amb tot això, agafeu l'assecador i ja està. Vull dir...
Aquí has tocat un tema, eh? Perquè hi ha gent, ho dic per la meva experiència a casa, hi ha gent... Jo detecto molt bé si està freda o està mullada. Però hi ha gent a casa que no, eh?
No, a mi em costa també.
Però,
és llavors, com una dislèxia de la roba mullada.
Llavors penso, Andreu, com vols que estigui mullada encara? Vull dir, va, posa-te-la i ja està. I llavors, quan te la poses, és quan notes que està freda només.
Correcte.
Vull dir, llavors, això que us deia, agafeu l'assecador si no sabeu què us passa, i llavors tindreu dos per un. Segur que la roba estarà seca i calenta. Ja està. I sortireu al carrer...
Joan.
Genial.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Anem als consells, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, 48 minuts que passen de les 9 del matí. Consells per què ens portes avui, Núria?
Per escollir una contrasenya segura.
Ah,
Això no us l'esperàveu, eh?
Fantàstic.
Què vol dir?
Que no el seguiré, perquè jo poso a tot arreu...
Rafa 1-2-3, no? És la teva contrasenya.
No la diré, però van per aquí els
sí,
tres.
No? Doncs fatal. Perquè aquests consells són importants si tenim en compte que a dia d'avui moltes aplicacions, per no dir totes, ens demanen que tinguem una contrasenya per protegir les nostres dades. Important. Si ens roben les dades, ens roben mitja vida. Per tant, no ho volem.
Sí.
Està molt bé que ens demanin contrasenya sempre i quan aquesta sigui segura i ens protegeixi de veritat. De no ser així, ens la juguem a que ens puguin robar, com dèiem, dades i perdem tota la nostra privacitat. Perquè ho tenim tot, ara, en els núvols aquests.
És així.
Tot.
A molta gent li ha passat, molts famosos.
I tant. I això, senyores i senyors, és un gran problema que evitarem avui mateix, perquè a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per elaborar la contrasenya més segura del món.
És molt bona.
Com de guia?
Siento... Era un anunci, no?
Sí, sí, era un anunci.
D'assegurances, no?
Però Iker Casillas, pot ser?
Iker Casillas. Això ho ha fet un famós.
Me siento seguro.
Me siento seguro. I sortia així.
Sí, sí, un clàssic.
Els braços, està guai.
I molt segurs que us sentireu, i segures a partir d'ara, perquè semblo que estigui fent un anunci d'assegurances, no? Perquè elaborarem la contrasenya més segura del món. Això als oients els interessa escoltar-ho molt bé, perquè, de veritat, després, quan et roben les dades... Ja et pots hipotecar tota una setmana en solucionar-ho,
eh? Sí, sí.
Per tant, farem una cosa, com que són consells molt clars, com sempre, al final de cada consell em dieu si ho feu vosaltres. Si no, quan acabi aquesta secció, a restablir contrasenyes, d'acord? Consell número 1, elaboreu contrasenyes llargues. Aquí, per començar, us colo una primera fórmula, com faig al final, que és contrasenyes curtes i senzilles igual contrasenyes fàcils d'endevinar. Per tant, les eliminem de la nostra vida. No sigueu... en aquest cas, mandrosos ni mandroses, i construïu contrasenyes amb bastants caràcters, que són o lletres, o símbols, o números... Fins aquí anem bé?
Sí.
Val.
L'únic que, de vegades, algunes pàgines web me n'he donat que hi ha un límit de caràcters, que crec que són 18 o així.
Clar, no cal que em posis 55. No, en aquest cas, els experts en ciberseguretat, anem a posar dades, diuen que, com a mínim, les contrasenyes haurien de tenir 8 caràcters. Com a mínim, val? Per això, a la línia del que diuen els experts, hauríem d'acostumar-nos a crear contrasenyes i, atenció, de més de 16 caràcters per assegurar-nos privacitat i seguretat. 16 caràcters és molt.
És molt. Sí.
Què, vosaltres, això? Ho compliu o no? Jo no, eh?
Jo més de 8, sí. A 16 no hi arribo. Jo estic, però més de 8, sí.
Jo estic a 8, més o menys. Però després resulta que tinc una altra variant, que és més llarga, però la utilitzo menys. Tinc
clar, fa variants. Més mandra, per això us dic, no sigueu mandra.
Jo entre 10 i 11 també tinc una variant.
Bé.
El que em toca molt el nassos és quan diu... Tienes que poner un caràcter especial.
Sí,
no tengo,
però són
especial.
Molt importants per garantir seguretat.
No... Ara ja hi arribarem.
De moment bé. Millor si teniu 15 o 16 caràcters... No, jo passo els 8, però no arribo als 16. Però si en teniu 12, 13, 14, anem bé.
Sí, anem
val? Un primer pas fet. Llavors, consell número 2, utilitzeu una frase memoritzada.
Sí.
M'explico. Per regla general, no hauríeu d'incloure nom o paraules del diccionari a les vostres contrasenyes. Això és de primer de contrasenyes. Però tampoc patrons del teclat, com per exemple el típic 1, 2, 3, 4, Q, W, E, R, T, B. Què vol dir això? Són els números i les lletres que van seguides en el nostre teclat. Ho hem visualitzat.
Sí, el QWERTY.
Això, sisplau... Ah, QWERTY. Bueno, ho he fet a poc a poc. QWERTY. Això no ho podem posar mai de la nostra vida, perquè són les típiques contrasenyes que t'enxampen, és a dir, que et desto. Per tant, com ho hem de fer? Doncs un mètode molt recomanat és escollir una frase que us sigui fàcil de recordar i us agradi, i utilitzar la primera lletra de cada paraula d'aquesta frase. Exemple.
Com?
Exemple. Si la frase que us agrada, per exemple, és m'agrada molt el pa amb tomàquet,
sí,
doncs un bon inici de contrasenya seria M-M-E-P-A-T. Que són les inicials de cada paraula de la frase. M'explico, eh?
Sí.
Que en seria mapat, aquest inici de la contrasenya. I sabeu què és el millor de tot plegat?
No és dolenta, aquesta, eh?
No és molt bona.
La contrasenya de Lluís Llach.
No? Si aquesta frase us agrada, la recordareu sempre, la contrasenya, perquè un altre tema és que ens n'oblidem sovint. Llavors, el millor de tot plegat és que podeu millorar encara més aquesta contrasenya canviant algunes lletres per majúscules o números. M'explico, eh?
Sí, per exemple.
En aquesta primera contrasenya teníem dues M's, doncs per què no em canvieu i me'n feu una de majúscula i una de minúscula?
Bona
I
tant.
Per què en comptes de la no hi poseu un número 3?
Exacte.
Ja està, això és molt complicat d'endevinar, eh? Vosaltres ho feu, això?
No, eh?
Sí.
Sí? Ah, mira, molt bé.
Bé, Joan, ets un expert?
Sí.
Ja deixaré d'intentar hackejar-te els comptes.
Saps què passa? Que jo després no me'n recordaré si poso un número en comptes d'una lletra.
Però t'has de buscar números que s'assemblin a les lletres.
Jo normalment a l'hora de fer la contrasenya...
En una M hi poses un 3.
Sí, això sí.
Normalment a l'hora de fer la contrasenya veureu que a l'aplicació per fer la contrasenya et surt allò de poc segura...
Sí.
Normaleta o molt segura. Jo fins que no em surt molt segura no paro.
Molt bé. Sigues com Joan Trias.
Ara.
No, jo en que me l'agafi ja et tiro.
Sí, jo també, la veritat.
Si em diu, és vàlida, vamos per altra cosa.
No, doncs molt malament, sisplau, canvieu.
Yeah.
Consell número 3, afegiu caràcters especials, aquests que et fan tanta rabieta, Rafa?
A mi no m'agraden.
Doncs és un consell molt important, perquè si us ajudeu de caràcters especials, que serien els típics símbols que hi ha en qualsevol teclat, en principi, doncs millorareu exponencialment la seguretat de les contrasenyes. Així de senzill. Col·loqueu símbols entremig de les vostres contrasenyes i estareu ben protegits i protegides. Si no ho feu així... Malament rai. Malament rai.
Cispa.
Què, Joan, això també ho fem?
És que estic donant pistes de la meva contrasenya. No. Sí, també ho faig.
No, estàs donant
periodista
pistes.
Periodista de dia, expert en contrasenyes de nit, eh? Sí, molt bé.
Sí, així passa el que passa.
Llavors, a veure si fem pleno, Joan Trias. Consell número 4, aneu variant de contrasenya.
No. Sí, senyora.
No. Sí. Mai dels mais serà segur utilitzar la mateixa contrasenya per tots els llocs on ho registreu, però és que és evident.
Però no segueix cap.
No, ja ho veig, té les mans al cap.
Sí. No, que jo...
Vull dir, és que...
No, però...
La meva memòria és limitada, m'explico.
Per això tens una llibreteta a casa teva i t'escrius la contrasenya allà.
Sí.
Perquè tenir-la al telèfon tampoc és segur, eh? Anotes del telèfon.
Però, Núria Ros, si has de posar variants a cada punyetera cosa que t'has de registrar...
No, jo no he dit a cada cosa. Jo he dit que no totes siguin les mateixes. Que tinguis un parell de contrasenyes que, bàsicament...
Mira,
posem un exemple. Si la teva contrasenya és Rafa123, que no, està fatal, suspès, però, bueno, si és així, doncs que la segona sigui Rafa321.
Clar.
Canvia-la una miqueta i m'hi poses un caràcter especial. Variant, un asterisc, alguna cosa.
No és Rafa 3, 2, 1, ni Rafa.
Home, ja m'ho imagino, eh? Si no, seria molt malament. Per tant, ho dèiem, una bona solució és utilitzar variacions d'una contrasenya base, la típica contrasenya comodí, que tingueu i que us permeti recordar fàcilment quina és la de cada lloc web, perquè si no, després tardem més a entrar als llocs web
per fer
la feina.
Sí, senyora.
I ja per acabar, però no menys important, a veure, Joan, si la fas, genereu contrasenyes aleatòries.
Ah, no, això...
Ja,
és allò que...
Hi ha generadors.
Que les fa automàticament,
sí.
Eh?
Sí.
Ah. No.
I aquest consell serveix per persones mandroses, que els hi fa...
Jo faig.
Servidora de vostès.
Rafa Sanahuja, que els hi fa mandra dissenyar una contrasenya original i segura al mateix temps. Doncs utilitzeu generadors de contrasenya. Mira, si és que us ho donen tot
justament
fet...
Justament ahir ho vaig fer.
Si em permets, afegeix un apunt. Hi ha una cosa que es diu clave en dos passos, que això és una aplicació, sí.
Verificació en dos passos,
En dos passos, que és una aplicació que tens al mòbil i que no només necessites una, sinó que necessites dos. Que això jo sí que he utilitzat alguna vegada. Sí, sí.
Molt bé.
Dues contrasenyes. Per entrar on?
A qualsevol lloc, perquè diguem que ho modifica qualsevol contrasenya.
Sí.
Ja t'ho ensenyaré, tries quan tinguem temps un dia.
Val.
Que quedem a la tarda amb temps, ja t'ho explicaré, en calma.
En fi...
Anem al banc i t'ho explico.
Escolteu-me, aquests són uns mecanismes, els de generar contrasenyes, que us ajudaran a construir contrasenyes segures i ho faran, com dèiem, de manera aleatòria, d'aquí la paraula, Si ho feu així, només us haureu de preocupar d'en recordar-vos de la contrasenya que se us generi. Si ja no us en recordeu... Torneu a néixer.
Ara. Tenim la fórmula, però...
Perquè us ho deixo tot en safata.
Sí,
aquí
no.
Aquí per vosaltres, contrasenyes segures.
Ara.
Sí, la fórmula és contrasenyes llargues, més frase memoritzada, més caràcters especials, més, obrim parèntesi, contrasenyes aleatòries, tanquem parèntesi, perquè això és només per persones mandroses, com aquests dos que tinc al costat.
Jo.
Aquí. Sí.
Igual, tu contrasenya, tu lugar seguro. Me siento seguro.
Bravo. Cap bravo.
Estic molt content.
Hola.
Estic molt content, Trias, de fer aquesta promoció davant del nostre director,
ja
Toni Herbàs,
si és que
el tenim a la peixera i em fa com molta... Toni, et dedico aquesta... Tu compres a Cap Bravo, Toni Herbàs? Sí, diu que sí, que ell cada dia surt d'aquí... Ho ha dit, amb gestos.
Vols fer-li una entrevista a Toni Herbàs sobre Cap Bravo?
Herbàs,
Sí? Espera't.
Mira, que entra. Que entra per la porta de la història. Ara... Entra per la porta de la història.
Tu mateix, eh? Vull dir, te l'has jugat tu, i jo et deixo sol aquí amb el senyor director.
Espera't.
No, tu faràs.
Home, no, queda't i fes-nos...
Al·lusió.
Mira, que balla, on es posa el corredor, ira.
Ara.
Toni Herbàs.
Els esports.
Bona vesprada.
Bona vesprada. Corredor és molt alt o jo estic en congin?
No, corredor és molt alt.
No, però que no, sabíem...
Aquesta gallina va baixant,
Està tot preparat i ho havíem preparat per sentir-nos superiors a tu per una vegada. Saps què vull dir? Està tot.
Tu de què volies parlar?
De Cap Bravo. Aquesta és la promoció que fem de Cap Bravo.
Bravo,
i ara em deies, amb el teu llenguatge corporal, Toni Herbàs, que compres a Cap Bravo cada dia, no? Surts d'aquí... Segueix-me la bola, Toni Herbàs.
Sí, però vés dubtar... Saps el que passa, no, amb les boles de neu?
Què passa? T'acaben esclafant. Però en aquest cas no succeirà, perquè no li donarem tanta bola.
A veure, no hi ha cap ésser humà que vagi cada dia a comprar cap supermercat del món. Tu quantes vegades vas al mercat? Una, dues vegades. Escolta. Hi ha gent que va tres i quatre vegades, però bàsicament perquè són maniàtics de l'ordre. I els encanta anar a un lloc on està tot ordenat.
Compro.
I quan entres estan... Allò, la salsa de tomàquet està aquí.
Exacte, allò, perquè ja coneixes. És un entorn familiar.
Llavors, estàs en un entorn controlat. I hi ha gent que per ansietat i coses d'aquestes li ajuda molt anar al supermercat.
Per això
és un tema que us poso sobre la taula.
Per això em va triar el seu director per presentar aquest programa, perquè sóc d'aquestes persones.
Però un moment, o sigui, jo volia parlar amb amabilitat del supermercat que ens paga religiosament una publicitat i hem acabat parlant d'ansietat.
Bueno, què està passant? Serveix.
Està bé. Bueno, em deies que sí, que efectivament, tu, si no cada dia, cada dos, tres dies, vas a comprar a Cap Bravo. I no m'estranya, Toni Herbàs, perquè és el nostre supermercat de confiança. Saps quants anys té Cap Bravo? Tu quants tens? No responguis. Estàs molt ben conservat. Però Cap Bravo té més anys que tu.
Escolta, sí, en una entrevista ha de parlar l'entrevistat, també.
Sí que ho sap.
Però que no és una entrevista.
Sí,
no? Sí que ho sap. 65 anys.
Ara.
Perdona, tu te'n recordes el que diu?